El galliner del matí de Catalunya Ràdio.
Chilo, chicken with them. Chilo, chicken with them.
Re, 21 minuts.
Ho estan ballant. Les gallines estan ballant al fons de l'estudi.
Expliquem la situació. Tenim un grup d'alumnes que són de primer d'ESO, de l'Escola Infant Jesús de Barcelona, que ens acompanyen, que ara estan fent aquí el gest de ja podeu dir hola, yeah! I estan entusiasmats amb la sintonia del galliner que ara estem sentint. I l'Àlex Gorina, que ja està aquí, també s'ha entusiasmat amb els que s'han entusiasmat.
És que m'encanta aquest tema musical que posem des de fa dues temporades començant aquest espai. Normalment els dijous, eh?
Sí, però aquests dies...
I més variat, però clar, estem
així. Però això vol dir que sí. No deixa de ser cert que avui tancarem aquesta hora parlant el galliner dels Òscar que es donen el diumenge a la nit, la matinada de dilluns a Los Angeles. Tenim aquí, com ja heu pogut sentir, el nostre Àlex Gorina. Per tant, que comenci el galliner.
La cartellera.
Ara farem un repàs de les candidates als Òscar, que estan ja aquí al caure el diumenge, però abans volies parlar d'un parell d'estrenes d'aquest cap de setmana, no?
Mira, s'estrenen avui, i com que totes dues pel·lícules en tenen o han tingut un vincle amb el tema dels premis de l'Acadèmia de Hollywood d'enguany, doncs val la pena destacar-les perquè són les dues millors pel·lícules de la setmana, al meu gust, eh? I una d'elles, la primera, jo li vull dedicar a les Elisabet Espuny, del planeta i també de la nostra ciutat i de la nostra vida directament, i m'incloc, les Elisabet Espuny, incloc la Terribas, la Marta, incloc que
és
un gent amb un cor com un planeta, per entendre'ns, i amb una capacitat de pensar-s'ho, no? Es diu Podràs perdonar-me algun dia.
Solo estos, los otros no.
Venga, hombre, llevo cargando con ellos todo el día.
Hay gente esperando.
No es necesario que me falte el respeto. Es más, ustedes han vendido libros míos.
¿Y quién es usted?
Lee Israel.
Oh, tenemos muchos ejemplares de su último libro.
Estan de saldo els exemplars del seu darrer llibre. Aquesta senyora va existir de veritat. Era una senyora que vivia sola, només estava pel seu gat, tenia una visió del món molt sarcàstica, es considerava ultracastigada per les circumstàncies, i, a més, la van acomiadar de la feina. I tenia una capacitat de sobreviure total, i va trobar una idea genial. Ella era escriptora, feia biografies de famosos. Ja no els venia, bàsicament perquè va arribar un moment en què aquells famosos que ella dedicava el seu temps ja no eren prou coneguts, no? Dius, Noel Coward. La gent se't queda mirant qui coi era Noel Coward. I coses semblants. Marilyn Monroe, d'aquí 4 dies, serà també una perfecta desconeguda, eh? Jo t'ho dic ara mateix, eh? Diguessis ara Marilyn Monroe, em mirarien amb cara...
Sabeu, a veure quantes... Els que coneixen el concepte de Marilyn Monroe, que diguin sí!
Sí!
I quants nos? Tothom té referències, no? Tothom referències de la Marilyn Monroe. Molt bé, molt bé. Doncs mira, va, farem una prova amb algun dels alumnes que tenim aquí. Com et dius?
Hola, jo em dic Maria.
Te'n recordes del concepte? Marilyn Monroe, què et ve al cap amb Marilyn Monroe?
Crec que va ser una nena... Ai, una actriu molt, molt guapa. Que la més guapa de... No sé.
Anem bé.
Espera, que tinc un... A veure, Gerard, tinc aquí un braç aixecat. Digue'm, com et dius tu?
Lluís Martí. Jo crec que la Mary va ser una dona dels anuncis de Coca-Cola molt antics. I també que va ser la imatge d'Andy Warhol.
Bé, caram. Ostres. Molt bé.
Sensacional!
I encara tenim més aportacions. Tu com et dius?
Sandro. Bueno, que no és de... Bueno, sí, de la Marilyn Monroe, que m'agrada molt l'obra que va fer el... Com ha dit el...
L'Andy Warhol.
L'Andy Warhol, perquè és molt... diferent.
Molt original, que sí?
Sí.
Què us sembla?
Em sembla espectacular. Jo, és a dir, que O sigui, no sé si sabeu ben bé qui era o què va fer Marilyn Monroe, però que sapigueu que Andy Warhol la va convertir en una obra d'art, em sembla absolutament... Qui és el professor o la professora d'aquesta colla? És
aqu... sí, el monitor.
Doncs, xapó de debò, eh? Xapó de debò, eh?
Tinc la professora aquí al costat, Àlex. Va, felicita-la.
La felicito. Vale. Qui era Marilyn Monroe?
Moltes gràcies.
Qui era Marilyn Monroe, senyora professora?
Una actriu.
Sí.
Vale. Rosa, sí. Guapíssima, com, sí. Com deia ella, molt sí. Bé. Va morir jove.
Mm-hmm.
Què més podríem dir? Va fer moltes pel·lícules.
Com Falda Zero Loco, La Tentació amb Libia Arriba...
I va cantar el Happy Birthday a Kennedy.
El president Kennedy, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Gràcies.
Acaba impressionant, eh?
Doncs ja està, menjo les meves paraules i us dic que no. El que va descobrir aquesta senyora és que existeix un fetichisme i un món de fans, que això avui dia encara ho tenim al nostre voltant, que col·lecciona cartes i originals i signatures dels famosos antics intel·lectuals, artistes, etc. I va descobrir que es podia dedicar a falsificar-ho i que els venia molt bé i que falsificar una carta escrita a màquina i signada per ella imitant la firma de Noel Coward li pagava el pis durant un mes o dos mesos. Això és el que explica aquesta pel·lícula meravellosament interpretada per qui per mi és la millor actriu aquest any dels Oscar, Melissa McCarthy. No és la favorita, ni de lluny. Les de la favorita són molt més favorites que ella, sí. però per mi fa una interpretació monumental i per tant aquesta és una pel·lícula que pinta molt bé el Nova York dels anys 80 i 90 i que ens descobreix quanta gent ha superat la seva solitud gràcies a la reverència pels mites cinematogràfics també en un moment de la seva vida.
És gatera, oi, aquesta dona? Mm-hmm.
És què?
Gatera.
Gatera, sí, senyor. Li adora els gats, li encanta Audrey Hepburn, immediatament has de pensar en Desayuno con Diamantes i el gat d'Audrey Hepburn a la pel·lícula per sentir-te solidari amb la seva personalitat.
Fantàstic. Anem per la segona,
eh? Sí, anem per la segona, que és una maravilla. És una pel·lícula extraordinària que es diu Pájaros de Verano.
La abuela. La abuela. La madre.
La madre.
El tío.
El tío.
El sobrino.
El sobrino.
El nieto.
El nieto.
Están representados en los dedos de las manos.
Pájaros de Verano era una pel·lícula que era precandidata a l'Òscar al millor film de parla no anglesa representant a Colòmbia. Va estar a punt d'entrar, no va entrar, i jo no ho entenc, perquè hi ha com a mínim dues de les que són finalistes, finalment, que em sembla que estan molt per sota de les qualitats d'aquesta pel·lícula de Ciro Guerra i Cristina Gallego. És una pel·lícula increïble, perquè ens endinsa en el món de la guajira colombiana, en una punta del país, on hi ha una tribu, diguem, una tribu, una cultura, que es diu la cultura guayú, que està desapareixent, que parlen un idioma espectacular i que tenen com a referència els ocells. Hi ha com una mitologia d'ocells i de premonicions que, enmig del desert on viuen, imposa uns rituals, unes normes de vida, una manera d'entendre el món, el més enllà i el que és fabulós, no? El que té la gràcia increïble és que aquesta gent, a un moment determinat, als anys 70, van ser els que van cultivar tota la marihuana i la cocaïna, que als Estats Units van entrar en la matèria en aquella època fins que ells mateixos ja van cultivar la seva. I a partir d'aquell moment va començar a destruir-se la cultura tradicional, a desaparèixer el món ramader, a desaparèixer el món de camp on vivien, i va començar una guerra de clans familiars presidits per una dona, bàsicament el més important d'ells, no era el padrino, era la madrina de debò, amb un tro que és una hamaca, i amb tots els personatges de la pel·lícula de Francis Ford Coppola. Es reprodueix completament el que és el món de Mario Puzo i de Francis Ford Coppola, i de cop i volta pensa immediatament, caram, clar que sí. És a dir, tot el món de les màfies i del gangsterisme i tot això procedeix de mons rurals. De fet, en El Padrí passa, tot ve de Sicília. Tot ve de la vida dura de la gent del camp de Sicília. I Pájaros de Verano ens permet donar una visualització diferent d'això, amb una bellesa visual, una capacitat de dirigir els actors més anònims, per entendre'ns, que puguem imaginar. I és una pel·lícula que, en fi, a mi se'm va caure absolutament la baba.
S'estrena avui.
Avui s'estrena Pájaros de Verano. I llàstima que no pot guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula de parla anglesa.
Però es podrà guanyar al favor del públic, si la va veure.
Bueno, el meu el té ja, i jo estic segur que la gent que l'ha vista ho corroborarà completament, eh?
Marta, Àlex, anem a fer una mica de repàs dels Òscars?
Sí.
Vinga, va.
Som-hi.
A
A veure, quatre dades, algunes dades que podem recordar. Marta, per exemple,
doncs
el llibre,
sí,
recordem, diumenge.
Correcte, diumenge, que serà la nostra matinada a Los Angeles, al Dolby Theater. És la 91a edició d'aquests premis, que per primera vegada en 30 anys, atenció, no tindran presentador.
No.
Eh que no?
Tothom ha fet un gran drama d'això. Jo penso que potser no passa res. És a dir, quin problema hi ha? Hi haurà molts presentadors, no?
Clar, recordem que ho havia de fer en Kevin Hart, però que fa molts anys havia fet uns tuits homòfobs i allò de la xarxa que poden recuperar tota la informació passada, doncs se li va girar en contra i al final ell va decidir doncs no presentar aquests Oscars.
No hi ha res pitjor que acceptar personatges o encàrrecs importants o compromisos d'aquest tipus avui dia en el món de Hollywood, perquè la que acceptes et sotmès a una mena d'interrogatori virtual total i, clar, sempre acaba sortint alguna cosa que en aquests moments és insostenible en el món, de l'espectacle americà.
O sigui que per tu cap drama, això, de que, cap drama que no hi hagi cap presentador, eh?
Jo, a veure, per què, no? Vull dir, igual ens estalviarem un rotllo, no sé, en fi.
També explicar-vos que entre les nominacions hi ha aquest any una important presència de pel·lícules estrangeres, per exemple, és el cas de Roma, que és del mexicà Alfonso Cuarón, La favorita, que és del grec Yorgos Lanthimos, o el polonès Paweł Pawlikowski, diguem-ho bé, que és el responsable de Cold War.
Sí.
Per exemple, que de totes les nominades hi ha algunes pel·lícules que es poden veure a través de plataformes digitals, no? Per exemple, a Netflix hi podem trobar aquesta Roma d'Alfonso Cuarón, però també la balada de Vésteres Crux, dels germans Coen, i Final de partida, que a Movistar hi podeu trobar Black Panther, L'Isla de Perros, Ready Player One, a Han Solo, Una història de Star Wars, Un lugar tranquilo, o Vengadores Infinity, o que Filmin, i podeu trobar també el curtmetratge de Rodrigo Sorogoyen, Madre, o el documental O Fathers and Sons. I recordar-vos sobretot, que aquesta matinada de diumenge a dilluns, l'Àlex Gorina i tot el seu equip de La Finestra Indiscreta estaran molt atents i ens explicaran minut a minut tot el que estigui passant en aquesta gala de Los Angeles. Per tant, podreu seguir a través de Catalunya Ràdio tot el que passi en aquesta nit màgica dels Òscars, la 91a edició d'aquests premis.
Dit això, va, fem un repàs de nominacions. Que, per cert, Àlex, amb el teu permís, s'incorpora un puntal de la redacció.
Què més voldria jo que poder estar constantment treballant amb l'Ignasi Abad i fent programes junts?
Jo també.
A veure, parlem de Roma, va.
Roma és la pel·lícula de l'any, és indiscutiblement una de les pel·lícules més belles amb B de Barcelona, que millor han entès el que és el secret íntim del cinema, i que és el David que vens a Goliat. És una pel·lícula interior, personal, gairebé familiar, que es transforma en un fenomen planetari. I, a més, ha aconseguit guanyar tots els premis del món. Des del Festival de Venècia, al setembre de l'any passat, fins ara, els ha guanyat tots. Fins i tot duplicant. És a dir, els BAFTA ha guanyat Premi a la millor pel·lícula, Premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa, que li pot tornar a passar en els Oscars. No té precedents, en absolut. I sí que és veritat que hi ha hagut, al llarg de la història, Bermans, Fellinis, Viscontis, pel·lícules que s'han col·locat bé en els Oscars, i en la categoria de pel·lícula de parla no anglesa, evidentment, han guanyat, no? Però el que pot passar amb Roma aquest any crearia un autèntic canvi de direcció i de concepte que jo celebraria moltíssim, no?
Però seria la... No, digues.
No, pot haver-hi una cosa invasió dels mexicans al cinema de Hollywood, i després el tema Netflix. Ja veurem si l'acadèmia el beneix o no.
És el que ens mantindrà en dubte fins l'últim moment. Penseu que aquests últims anys, pensem l'any de La La Land, tothom deia, tal com anava la cerimònia, tothom deia està guanyant La La Land, a més ho van anunciar, i després va resultar que no. I ja va ser el més fort, no? Però la tendència dels últims anys ens permet pensar que encara que Roma guanyi l'Òscar de millor pel·lícula de parla anglesa, fins l'últim minut de la nit no sabrem, i encara que hagi guanyat el premi al millor director, ell va guanyar per Gravity, Alfonso Cuarón, al seu moment, però no va guanyar com a millor pel·lícula perquè es va considerar que com a gènere era inferior a altres títols. Doncs pot passar això. Per tant, no ho sabrem fins l'últim moment.
En tot cas,
clar,
competeix amb 10 nominacions amb l'altra favorita.
Que sea dramático. ¿Cómo se atreve?
T'estàs referint a La Favorita. Correcte. I, per tant, estem pensant també en una pel·lícula raríssima per estar a la final dels Oscars. És
que déu-n'hi-do, de les dues que han arribat a la final. Sí. Vull dir que no són pel·lícules fàcils.
No, no. És a dir, aquesta és una pel·lícula del director de Canino, Yorgos Lanthimos, el grec, que és una pel·lícula de producció, diguem, anglosaxona, això que quedi clar, i no és la típica Maria Reina d'Escòcia, que era l'altra que podia optar, que era molt més adient a l'estil de pel·lícula que premia l'Acadèmia, no? Però com a pel·lícula de Yorgos Lanthimos és facilíssima, però com a pel·lícula sobre reis i reina i pel·lícula d'època i tal i qual, és una pel·lícula amb grans dificultats perquè s'expressa a través d'un sistema d'imatge i de plantejament de personatges que no respon als cànons habituals. I, per tant, és una pel·lícula d'autor. I com a pel·lícula d'autor és estranyíssim que també hagi tingut tantes nominacions més enllà del que són les de decoració, vestuari o les interpretacions indiscutibles.
Clar, les interpretacions, clar. Hi ha un trio d'actrius aquí meravellós.
És a dir, que a veure què passarà amb això, perquè...
Compte amb Green Book, que sí. Està agradant molt. I
a mi també m'agrada.
És la pel·lícula també d'estudi i, en fi, en certes travesses als Estats Units hi ha una mica de... Qui no agafa Roma, agafa Green Book,
Bé, és el que...
La Cine d'Estrella, que també...
Us recordo que fa molts anys una pel·lícula que no guanyava els Oscar aquella nit i que no havia guanyat l'Oscar al millor director perquè no era finalista el premi al millor director, va guanyar el de millor pel·lícula i era Paseando a Miss Daisy. I Paseando a Miss Daisy és l'equivalent a Green Book, que és Paseando a Mr. Mahershala Ali. I és millor que Paseando a Miss Daisy, però...
L'any de Nacido, el 4 de julio, em sembla.
Però és aquella característica de l'Acadèmia Americana quan vota de dir pots ser el millor director, pots tenir els millors actors, però la teva pel·lícula no és la que ens interessa premiar perquè no respon als cànons on té el problema que sigui. I és el que li pot passar a Roma.
Ara fa un moment l'Ignasi feia referència a una altra de les favorites amb 8 nominacions, Ha nacido una estrella.
Almost every single person has told me they liked the way I sounded but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
Fa uns mesos tothom donava per fet que seria l'any Lady Gaga i s'ha desinflat absolutament perquè té una Glenn Close que s'ha plantat en pla si no me'l doneu ara, no me'l donareu mai, i bé que li haguessin hagut de donar l'any de les amistats perilloses, per exemple, se li ha de donar un Oscar a Glenn Close, que és absolutament
imprescindible.
Sí. O sigui, està clar.
I el paper que fa la Bona Esposa és meravellós, a més, l'any Close.
O sigui, és rotund. Olivia Colman...
Tu l'has vist en teatre, no, Marta?
Jo amb ella l'he vista en teatre, sí, a Broadway, precisament, però en aquesta pel·lícula està fantàstica. I, a més, el paper que explica d'aquesta dona abnegada, dona d'un premi Nobel que s'emportava tota la Glòria, quan la Glòria era seva, doncs la veritat és que s'ha de destacar. Mm-hmm.
Per tant, Ha nacido una estrella en aquests moments, com que el director no és finalista, Bradley Cooper no crec que guanyi com a actor ni de lluny, i tal, jo crec que s'haurà de conformar amb l'Òscar a la millor cançó, que aquest sí que és clavat, o sigui, és l'Òscar.
Tienes que decidir qué clase de rei vas a ser. No te quedes parado.
Abans sentíem Ha nacido una estrella, que té 8 nominacions. La que ara estem sentint és Black Panther, en té 7.
Bueno, Black Panther és la pel·lícula que Hollywood volien que guanyés el nou super-Òscar que volien crear i que no s'han atrevit a fer perquè tothom s'hi va oposar, que era l'Òscar a la pel·lícula més comercial, o sigui, la millor pel·lícula comercial de l'any, no?
700 milions de dòlars ha recaptat,
I això va començar a posar de manifest una Acadèmia dirigida en aquests moments amb una feblesa extraordinària. Proposen fer un Òscar nou a la pel·lícula més comercial, s'han de tirar enrere. Proposen no interpretar les 5 cançons en directe a la nit dels Òscar, només 2, s'han hagut de tirar enrere i interpretaran les 5. Proposen que 4 premis es donguin fora de pantalla, fora de televisió, fotografia, muntatge... Molt curiós, el president de l'Acadèmia és un director de fotografia i va triar la fotografia com a un dels Òscars desvalguts, no? S'han hagut de tirar enrere. S'ho hauran de repensar, evidentment.
I dues fotografies, dues pel·lícules en blanc i negre.
Si la guanya, és la primera vegada que el director d'una pel·lícula guanya per la fotografia de la mateixa pel·lícula que ell ha dirigit, sí. És Alfonso Cuarón.
Ara farem una cosa. Com que tenim l'Ignasi Abad, que cada matí fa una secció que es diu Banda Sonora, i tenim el nostre expert en cinema, us proposo allò ràpidament fer un repàs d'algunes de les propostes que hi ha com a millor cançó original i que feu la vostra aposta del que pugui passar diumenge. Us sembla bé? Sí? Comencem per la primera. És aquesta que segurament us sona.
La primera és All the Stars, de Black Panther. És una de les que abans en parlàvem.
No m'agrada.
A mi tampoc no gaire.
És el so comercial. És la segona favorita, evidentment. I
bé, Kendrick Lamar.
Sí, és el que és.
La segona és per la pel·lícula RBG. Abans en parlàvem a primera hora del matí amb la Marta. Es diu El Fight, de Jennifer Hudson. When you feel you're taking all that you can take, and you're sure you're never gonna
catch a break, and the tears and rivers running down your face. Diane Warren és so molt també...
d'un documental meravellós que ens va recomanar la setmana passada l'Àlex Gorina, que s'hauria de poder recuperar, però ja no la fan al cine.
Sí, l'estan fent al Méliès, crec, en aquests moments. Només una cosa, algú m'ha d'explicar per què aquesta cançó és finalista, donat que no sona a la pel·lícula a la que pertany.
Què dius?
No, no sona.
Anem per una altra. A veure, aquesta, Mary Poppins. Do you ever dream or The Place Where Lost Things Go, que bé...
Mark Shaiman. M'agraden moltes altres cançons d'aquesta, no justament aquesta.
Bé, és tu beta com la mateixa pel·lícula.
Ja ho ha dit.
I, per cert, no la cantarà la protagonista del film, a la cerimònia, com estava previst.
Ah, no?
No. Una Beth Midler.
Ha nacido una estrella, Shallow.
Aquesta la favorita, no?
Té tots els números, no?
Sí.
No guanya, li agafa alguna cosa a la Lady Gaga.
Guanya de carrer.
I l'altra, que ja no sentirem, és When a Cowboy Strays Hits the Sports for Wings, del blues de Bill Street, que és això de fons. I amb això ens acomiadem fins dilluns, però saludem el senyor Xavier Cazorla. Què tal?
Què tal? Molt bé, com esteu?
Mira, tens un segon per explicar l'APM.
Doncs, increïble.